TV3 Ràdio. Les notícies de les 9.
Bon vespre, sense novetat que sàpiguen quant a l'estat de salut de l'home de 80 anys que avui migdia ha estat ferit de gravetat pel seu net de 25 a Sant Ferriol, a Palma. L'home ha estat ingressat a l'Hospital de Son Espases de la mateixa manera que ha estat el jove que ha ingressat a la unitat de psiquiatria després que fos detingut per la Policia Nacional. I acte de record de les víctimes del franquisme al Mur de la Memòria de Palma, al Camí de Jesús, al cementeri palmesà, ha estat organitzat com cada any per la plataforma Memòria Democràtica. És una iniciativa que recordem homenatge a Emili Darder, Alexandre Jaume, Antoni Mateu i Antoni Maria, que s'afusellats pels feixistes el 24 de febrer del 1937. 89 anys després, els presents en l'acte han reivindicat avui les idees republicanes dels represaliats s'han carregat contra el Partit Popular i Vox per voler derogar la llei de memòria del 2018. Escoltam Elisabet Ripoll, investigadora.
Ens veiem amb l'obligació de manifestar-nos davant la perillosa deriva política que vivim, impulsada per actituds i accions de govern clarament feixistes, en contra no només dels valors progressistes en general, sinó de moviments socials ben necessaris i de col·lectius concrets.
I ha començat una nova campanya d'excavacions del Pla de Fosses al cementeri vell de Sant Francesc, a Formentera. Un dels objectius és trobar les restes d'en Pep de Nadamiana, una de les 12 víctimes formenterenques assassinades durant la repressió franquista. Avui s'ha fet una jornada de portes obertes. Paral·lelament, continua treballant-se en la recerca de les restes de les 58 víctimes del penal d'escampament. Almudena García, investigadora i membre de la Societat Arqueològica Aranzadi.
Estudiarem 6 cossos, 6 o 7, però al camp ja hem vist que almenys 3 d'ells podríem dir que comparteixin totes les característiques dels que ja hem identificat.
Una cinquantena de pensionistes i també ciutadans que s'han solidaritzat amb la seva causa s'han concentrat avui a Palma per reclamar la revalorització de les pensions, la pròrroga del bo social elèctric i la prohibició dels desnonaments, a més detalls de subministrament a persones vulnerables. Escoltam a Pep Juárez, que es portaveu del Moviment per la Defensa de les Pensions Públiques, i Miquel Durant, del Sindicat per l'Habitatge a Palma.
El que han demostrat aquests partits de dreta i d'ultradreta, PP, Vox, Junts i UPN, és un exercici de que els importa molt poc la gent pobra, i jo diria encara més, un exercici de classisme i d'aporofòbia.
Era un poc lo mínim com ens podíem aferrar a nivell de protecció de famílies que no tenen alternativa habitacional i que són desnonades, i ara és com ens quedem orfes d'això i tot.
I l'Ajuntament de Santa Eulària del Riu ha imposat una multa de més de 177.000 euros a la propietària d'un pis d'Escanar que el llogava a turistes sense tenir la llicència pertinent. La policia local va aixecar acte de l'activitat il·legal el juny passat en aquest immoble de l'avinguda de Punta Arabí i deixar constància que se'n feia comercialització a través de portals digitals i que hi havia més una reserva activa. Aquest dissabte s'ha presentat el convent de Daltville a la jove orquestra simfònica Pitiusa, que està formada per 40 estudiants de música d'Eivissa. Ha servit l'acte també per estrenar 3 obres del jove director de 21 anys, Pablo García Ortiz, el jove director d'aquesta formació. Recordeu que l'únic requisit per entrar en l'orquestra simfònica és ser estudiant del conservatori o d'una escola de música. I acabarem recordant resultats esportius, perquè en voleibol Superliga Masculina el Manacor no ha pogut amb el líder, el Guaguas de les Palmes, que s'ha imposat per un 7-3. Sí que han guanyat en femenina la Barca Menorca, les jugadores de la Barca, que han guanyat l'Alcobendas a casa per 3-0. I en bàsquet, l'Azul Marino guanya en aquest moment per un contundent 143-61 el Sant Feliuenc a la Lliga Femenina de Bàsquet, mentre que la primera FEB en aquests moments també tenim resultats del Palmer Bàsquet, que ha guanyat 82-66 al Cartagena, el Menorca ha guanyat 76-58 a la pista de l'Alacant, i encara en joc el Obrense 81, Fuipui Mallorca 69. Amb aquests resultats tancam el butlletí horari de les 9 del vespre d'Ivetres Ràdio. Més informació a l'emissora pública d'aquí a una hora. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio. Aquesta setmana el govern balear ha presentat un pla de conservació de la mà que mos envolta, on es reconeix, per fi, i ja és un primer pas, que els ecosistemes marins estan sotmesos a pressions tan brutals que han provocat la desaparició d'espècies, l'erosió d'hàbitats i el deteriorament de la seva qualitat ambiental, posant en risc la seva capacitat de proveir benestar i garantir la prosperitat econòmica. Bé, ho acabo de llegir del pla i no podia faltar l'apunt sobre l'economia, clar. Però és que d'un oceà saludable depèn no ja l'economia, sinó que depèn la nostra vida. Aquest pla destaca que és especialment preocupant la pèrdua de la majoria de depredadors apicals que donaven equilibri a l'ecosistema, el que inclou taurons i ratjades. És un pla amb molts punts dels que haurem d'anar parlant i avui començarem amb el pla d'acció concret per als elasmobranquis. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam amb Nautilus, amb Pablo Morgantis, a sala de màquines, i en Dani Manau, ja aquí al pont de comandament. Molt bona nit.
Molt bona nit.
Hem de fer un sumari molt rapidet, o no tindrem temps per tot. Primer parlarem del pla d'acció de taurons i ratjades amb el director general de pesca del govern, Antoni Grau.
Després mos explicaran un estudi liderat per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona que demostra per primera vegada l'expansió d'espècies microscòpiques d'aigües càlides a la Mediterrània Occidental, parlant d'espècies del plàncton.
L'estudi s'ha publicat a Global and Planetary Change i m'ho parlarà l'autor principal, n'Arturo Lucas. I després el president del Club Astronòmic Newton, en Pep Marcús, que ja segur com us porta la secció al telescopi, m'us posarà al dia de com us estan preparant per l'eclipsi de sol del mes d'agost. I acabarem amb el periscopi, de què parlarem, Dani?
Avui xerrarem del nou cop contra la supervivència de les anguiles i els alevins, les angules. I és que diverses comunitats autònomes han rebutjat prohibir la pesca d'aquesta espècie en perill crític d'extinció. En unes dècades, la seva població ha baixat un 90%.
Balears també ha votat en contra. D'acord, gràcies, i donem a parlar del pla de conservació de taurons.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Bé, tenim moltes coses que ens agradaria comentar i preguntar al nostre primer convidat d'avui. Aquesta setmana el govern ha presentat un pla de conservació marina i dins aquest projecte està inclòs el pla d'acció de les mobranquis, de taurons i ratjades, que ens sembla que, bé, que és la part un poc més definida, així que intentarem centrar-nos primer en això. I saludem ja el director general de pesca del govern balear, Antoni Grau. Molt bona nit des d'Eivissa, ben tornat al Nautilus.
Ei, molt bona nit, molt bona nit. Encantat de venir i sempre estic disposat a estar amb vosaltres.
Sí. Així m'agrada. I dona'm el calendari del pla. S'han establert mesures en tres fases i veig que a curt termini es vol impulsar un protocol d'actuació per a la pesca accidental d'espècies protegides. Em pareix molt important, a més. De quin tipus de protocol parlam i per quan estiria llest?
Bueno, sí, el pla té tres tipus de mesures, a curt termini, a mitjà i a llarg, i a mitjà seria en menys de 8 mesos, és a dir, dins el que és aquesta, el que queda d'aquesta legislatura. A veure, com diu el pla, els taurons i ratjades, que són espècies que sempre han estat oblidades, ara vols donar en compte, i no jo, sinó molta de gent, que eren una peça clau de funcionament dels sistemes, dels ecosistemes marins, almenys els litorals, i que queda molt poc respecte de les que hi havia fa 70 anys, una cosa així. Tot el que se tracta de primer, convèncer a tothom que està a prop de la mà, i els principals pescadors professionals, perquè són els que surten cada dia, a que s'han de tractar bé, que moltes espècies estan protegides i no ho saben, i el que se tracta és que si en capturen de forma accidental, una de les coses importants és ensenyar-les a com han de fer per amollar-les. Primer, que sàpiguen que si les duen a terra és una falta molt greu i, de fet, pot arribar a tenir conseqüències penals. Però, sobretot, que les han de mollar, quan les han de mollar, perquè les han de mollar... És dir, i també una cosa que m'he oblidat és que, tot i que fa molt d'anys que pateixen, lo cert que les Illes Balears, i en particular les Pitiuses, estan en un relatiu estat de bona conservació o menys dolenta conservació. Vull dir, encara a les Balears tenim 50 i pico espècies, sí. I bueno, pues que encara és un patrimoni a conservar.
Bé, en relatiu bon estat de conservació, clar. Respecte a això que deies de la conscienciació, el pla poden exigir que una part important de la població ja no veu els peixos únicament des d'un punt de vista gastronòmic. Això, bé, també és fonamental, sobretot parlant de taurons, perquè has de ser conscient de que parlar de reintroduir taurons a les nostres aigües, que també en parles pla, i ara en parlarem, pot fer encara que alguns ciutadans s'assustin un poc, no? Que encara hi ha treball de divulgació per fer.
Sí, clar, abans de... però evidentment no se trata d'introduir solratges i tiburones blancos, sinó que a part és impossible, sinó altres espècies que van ser molt abundants, és a dir, en concret dos grups, sí. Un és el que nosaltres diem escats, que en castellà són angelotes, que sí. Està claríssim que les Balears pels anys 60 eren molt abundants, i després un altre tipus de taurons, que són els peixos guiterra, que hi havia dues espècies, i que encara pot ser n'hi hagi algun, i que són absolutament innocus. El que passa és que, com bé has dit, és veritat que algunes espècies que ja s'estan recuperant, com les mantellines, ja són un objecte d'observació. Almenys a Mallorca hi ha una reserva que ja la gent va veure mantellines,
sí,
i ferrasses. Bueno, no utilitzis un altre nom. És a dir, que efectivament ja no se tracta de menjar, perquè ja se menjaven poc, el que se tracta és que se deixin de menjar, s'han protegit, i hi ha un camp, diguéssim, econòmic, que és senzillament anar-les a veure, perquè a més són bastant dòcils.
Ja. Vaja, jo que pensava que amb aquesta possibilitat de promoure la reintroducció d'espècies que es consideren extintes, tornaríem al tauró martell, per exemple.
Això és molt més complicat. Ja. No, ojalà, sí, de fet... De fet, tenia un nom comú, que és llunada, perquè té cap en forma de lluna, i creiem que no només hi havia espècies, sinó almenys dues o tres.
Sí.
Però, clar, el tauró martell, en els seus hàbitats, allà on n'hi ha molts, penso que és una espècie que depreda, bàsicament, sobre peixos enterrats en serena. És a dir, ratjades i ferrats. És a dir, que és un macrodepredador que s'alimenta de depredadors. Llavors, això serà molt més complicat, perquè és que en el Mediterrani Occidental ja no en queda ni un.
Ja.
Pot ser a Àfrica. Anem poc a poc, però sí que un objectiu possible, sempre comptant amb el Ministeri de Medi Ambient, que és el que, diguéssim, gestiona espècies marines protegides, sí que seria possible anar en els escats i en les ratlles guitarra, perquè sembla que a la península n'hi ha.
Ja.
Ja no m'ho anem a fer coses estranyes. Però en qualsevol cas, ara, la primera intenció és explicar per què, que són molt importants, és a dir, són, per dir-ho manera, els taurons fan un paper semblant al que fan els voltors a terra, vull dir, eliminen animals malalts, i això, pues, la pesca no ho fa. Seria important. Just per això seria molt important. Ara, crec que són una senyal de bon estat ambiental, i si n'hi hagués més, pues seria que la nostra mà millora.
Està clar. Bé, hi ha un punt concret sobre Sollars, que fa dos anys precisament l'Institut Espanyol d'Oceanografia va detectar que la seva tendència era un poc positiva gràcies a la reducció de l'esforç pesquer, i un altre sobre la mussola, que fa poc que ho ha establit una nova talla mínima. Però les espècies que tenen una situació prou vulnerable, que ja ho sabem, que tenim dades, no s'haurien de deixar de pescar del tot perquè la recuperació fos més ràpida?
Mira, la proposta, aquesta línia que surt de Sollars, mira, perquè vegis com són els pescadors, va sortir de la pròpia Associació de Pescadors de Mallorca. És a dir, a Mallorca tots els pescadors estan agrupats en una única organització, l'OP, I ells mateixos van dir, escolta, doncs per què no proposen que els nostres socis de forma voluntària deixin d'agafar els UESOs? Vull dir, és que una altra cosa que té aquest pla, i és pla de conservació marina general que has dit, l'has nomenat al principi,
sí,
és que el que és bàsic és que els propis pescadors professionals, també recreistes, però els professionals, perquè tenen, diguéssim, tenen uns instruments molt més potents, s'impliquin en això. Primer perquè la mà hi guanyarà i segon perquè també la seva imatge externa hi millorarà, ells ho entenen, perquè això d'aquesta cosa dels joiassos i que està com una mesura, diguéssim, ja, a curt per termini, el que volem és que els pescadors de forma voluntària els amollin, perquè no és una espècie protegida, és un tema que hauria de fer Espanya si de cas,
sí,
però és que a més ells guanyen molt poc pescant tuiassos, doncs anem a deixar-los i és una de les coses que volen fer. Les mussoles es veure, van fixar una talla mínima, una talla mínima que va quedar una mica a cavall entre el que volien els pescadors i el que volien els conservacionistes, però com a mínim ja tenim una talla mínima. Som l'única regió d'Espanya que la mussola, o ses mussoles, perquè hi ha diverses espècies, tenen una talla mínima i d'aquí uns anys veurem com ha anat i sempre podem tornar a prendre una decisió en aquest sentit. Ja et dic, tot són coses... des del moment que tenim un grup d'experts o de persones expertes i mos han compromès a reunir-nos almenys una vegada a l'any, pues és una cosa viva i activa on hi ha participació ciutadana i anem fent, no?
Ja. Però el que vull dir és que resulta... Home, està clar que la seva col·laboració amb els pescadors és importantíssima, és necessària, clar. Però el que vull dir és que resulta que encara que reconeixem la crítica situació de taurons i ratjades, i parlo tant de pèrdua de diversitat com de biomassa, que no és el mateix, no es contempla la possibilitat de deixar de pescar-los. Vull dir, no perdrien res els pescadors per deixar de parlar de pescar algunes espècies. En tenen altres peixos. I ara mateix no podem dir que cap població, ni tan sols de les no amenaçades, sigui s'adequada per la salut de l'ecosistema, perquè no ho sabem, no tenim la referència de quina hauria de ser.
Sí, no, de ratjades sí. Mira, l'Institut Oceanogràfic, l'Institut Espanyol d'Oceanografia, que té un centre dels més importants aquí a Palma, fa 30 anys que fan seguiment. Tenen uns programes medits, i van començar crec que l'any 96 o 97, i ells el que han detectat és que les ratjades, diguéssim, corrents, la raja clavata i altres que ens menjam, aquestes sí que s'han recuperat de forma notable i no tindrien problemes de conservació. Vull dir, no hem de renunciar a menjar totes les espècies de les mebranquis. Vull dir, algunes que són molt més capaços de subsistir a un cert nivell d'explotació, baix, per suposat, i ara sí que hi ha, clar, que ja n'hi ha d'altres que s'haurien de deixar de pescar. Però allò d'imposar-ho, m'estim més pactar-ho amb els propis professionals, és capvaire, és evident.
Sí.
El capvaire és una espècie que fa ja uns anys que des del govern i des d'algunes ONGs estem fomentant la seva cria, i jo crec que una de les coses que s'hauria de proposar en el grup aquest d'experts és per deixar-lo de pescar. No, els pescadors no perdran... És un peix que pràcticament no té preu. Simplement cau en les palangres i les xarxes de les barques de bou, i està claríssim que els exemplars que agafen les barques de bou se poden mullar i sobreviuen, perquè ja han fet experiments han tingut aquí en el laboratori de la conselleria han comprovat que sobreviuen perfectíssimament. Però... crec que és millor d'imposar, anem a parlar-ne, arribar a acords i ja a partir d'aquí tirar les normes endavant.
Ja.
Sí, bàsicament estic d'acord amb tu. Sí.
Ja ho sé, ja que alguna vegada m'ho has dit, no, això. Que crec que és una cosa que n'hem de parlar, encara que jo entenc que negociar té aquestes coses, que a vegades tens que reduir un poc el nivell, però també hi ha prioritats, i la prioritat ara és un bé comú, que és l'ecosistema marí. Però bé, en tot cas, has parlat del capvaire. Hi ha un altre punt, que és el reforç de poblacions, a part d'introduir espècies ja extintes que havien comentat, el reforç de poblacions ja es fa amb el capvaire. Hi ha alguna més en què s'hagi pensat ja?
Bueno, sí. Parlàvem amb els... no sé què li direu a Menorca, a Eivissa, Sequissona. Sequissona també és una espècie que va ser abundantíssima i no fa massa temps. És a dir, jo ho record, i tenc 60 i pico d'anys, i anant molt de menys, i creiem que també se podria criar en captivitat. Però bueno, no. El tema és tenir mitjans, és dir, mitjans me refereix aquaris on poder-ho fer.
Està clar.
És dir, i no n'hi ha tants.
No,
dir,
no és fàcil.
N'hi ha dos a Mallorca, bueno, tres, si implicàssim el Palma Aquarium, però vull dir, has de tenir bueno, pues piscines per tenir els animals, no? Ara ja et dic, lo del Gatbaire ja no ha quedat en segon pla, però ja queda claríssim que és perfectament possible, i ara tenim que dedicar-nos, no sé si ho recordes, però quan vam fer l'ordre de les mussoles, ens van comprometre a fer un estudi de supervivència.
Sí,
bueno, però són les coses que farem de forma immediata. Però clar, les piscines que emplees per l'estudi de supervivència de les mussoles no els emplea per una altra cosa. Una cosa darrere l'altra, però sí. Lo de la quissona és una cosa que està en el cap de ho tenim present, tenim present. Moltes més coses no, perquè si toquem espècies protegides, és a dir, per la normativa, ja entraríem en una dinàmica que hem de demanar permís en el Ministeri i el Ministeri
ja,
de Miteco. I sí, bueno, sí. Ja va a més llarg termini. Però dic, ara el Gatbaire pues, està arribant quasi en el final, perquè s'han mullat cents d'individus, ara ja hem de fer l'estudi de la mussola, de si sobreviu o no, que segur que sobreviu, i després ja passaríem a altres coses.
Són moltes coses i ja anirem parlant perquè ja aniran sorgint, però què creus que és el més urgent que hi ha que fer dins aquest pla?
El més urgent?
Sí.
Els protocols d'alliberament de peixos sans i estalvis.
Ja,
això per això és el més urgent. El més urgent perquè... no tant en les barques de bou, perquè les barques de bou els peixos surten vius i els amolles vius. Sí, els peixos, diguéssim, normals, amb escata, de les barques de bou surten fatal, perquè tenen la pell molt fina. Però si algú tenen els taurons, és que tenen la pell molt gruixada i apenas pateixen dins el bou. És molt fàcil amollar-los i se salven tots. Però en canvi, els tres mais, les xarxes d'emmallament, els peixos queden molt enredats, i a més alguns són perillosos perquè tenen pinxos i és important ensenyar als pescadors com fer-ho per no pinxar-se a ells
com
i, però també mullar els peixos vius, no deixar-lo en coberta fins que se mori i després quan se mor tirar-lo a la mà, que és lo fàcil.
Està clar.
Això per això és el més urgent. Sí.
Bé, doncs parlarem més, però encara vull preguntar-te alguna cosa més, perquè hem de parlar un poc del pla general. No? Aquesta setmana s'ha presentat el pla de conservació marina que reconeix que l'estat de les nostres aigües és preocupant. Però bé, al mateix temps, Balears s'acaba de negar la mateixa setmana a prohibir la pesca d'un peix en perill crític d'extinció com a sanguila. Bé, si no protegim especialment les espècies més sensibles, són una mica, no sé si dir incongruent, contradictori, no?
No, mira, comencem per la sanguila. Per nosaltres hauria estat molt fàcil apuntar-nos en el carro de dir... De protegir-la estrictament.
Idò.
Perquè aquí no n'hi ha. No, o sigui, aquí no n'hi ha. Però és que el problema és, primer, això va ser que de Catalunya, la Generalitat va demanar, per favor, que no féssim això, perquè ja encara queden 150 persones que viuen de pescar anguiles o de criar anguiles. Però quan una espècie declara extinció ja no es pot ni criar, ni vendre, ni res.
Però aquesta no es pot criar. Vull dir...
Bueno, sí, el que estan fent estudis, estan provant d'agafar angules...
Estan provant de criar-lo, però no es pot ara mateix. Vull dir, no s'ha aconseguit criar-la.
No, però si no fan experiments... O sigui, si la declaren perill d'extinció, tampoc no podràs fer experiments. I per una altra, és que, evidentment, l'anguila està malament.
Sí, això
però no és per la pesca. L'anguila està malament perquè ha perdut a Europa, doncs, potser el 90 o 95% del seu hàbitat perquè s'han posat barreres en els rius. Vull dir, anem a esperar, saps, un poc... És a dir, jo som perfectament conscient que l'anguila té un problema greu de conservació, i això no ho negaré, ho veiem tots,
és
de cada
així.
Dia a menys. Però negar la possibilitat de que es pugui intentar fer alguna cosa quan la pesca en realitat no és un problema, anem a esperar un poquet. No, ho dic perquè veig que no és una decisió arbitrària, és una decisió bastant conscient i
tercera cosa. Home, no pensava que
quan una espècie se declara en perill d'extinció, mai una espècie que s'ha declarat en perill d'extinció, encara que s'ha recuperat, s'ha tornat a donar permís per pescar-la o caçar-la. És com un punt de no retorno quan se fan plans de recuperació, i el més evident és la tonyina també se va dir que estava en perill d'extinció, se va fer un pla de recuperació i s'ha recuperat d'una forma espectacular.
Yeah.
Ah, anem, a dir, no vull dir que no tinc preocupació per l'anguila, perquè no tinc. Ah. Aquí a Balears, si vols, demà, si mos demanessin, podríem prohibir que se pescàs, perquè ja no la pesca ningú. Per a escala global fas un mal a una gent que no té cap culpa, o molt poca, i anem a esperar. Si els catalans tenen un pla de recuperació i de millora, bueno, anem a esperar com funciona, i ja l'any que ve, o s'altre, ja sempre podem estar atents de...
No ho sé, si l'anguila estirà temps. Vull dir...
No ho sé, no, tampoc se'n va així com així. Bueno. Eh? Tanmateix, les anguiles que se pescassin a Marroc no les tindrien entrarien al mercat espanyol, que ja, sempre bueno. És lo trist. No sé, bueno, el que vam dir és que no negam que hi hagi problemes amb l'anguila, però simplement donam un marge de confiança a que algunes regions d'Espanya on viu gent de l'anguila pues facin un pla de recuperació de l'anguila. Si no funciona, pues ja està, però no... Jo prohibir per prohibir, quan fas mal, pues d'entrada no. Tornant al pla de conservació nostre global,
sí. Home,
no, a veure, el que és pla de conservació del govern no diu que les coses estiguin malament. Les coses no estan com estaven fa 100 anys.
Bé, i això vol dir que no estan molt bé, que estan malament. Bé, és una qüestió de...
És que tot és relatiu.
Ja.
Tot és relatiu. O sigui, aspiram a millorar.
Ah, molt
aspiram
bé.
Aspiram a millorar i crec que podem fer amb 28 mesures
sí.
Fàcil de fer o relativament fàcil de fer, millorarà de forma substancial.
Molt bé.
I per aquí van els tirs. Hi ha coses que ja estan en marxa, com això des de les mobranquis o... Bueno, una de les coses que és el pla de gestió de les badies del Cudi Pollença, l'ampliació, fer una cosa que no fem ningú mai, que és proposar una àrea sense pesca de quasi 600 quilòmetres quadrats.
Sí.
Jo vull que se posi en valor el que se fa, el que ja s'ha fet, i no per el govern actual, sinó els darrers 30 anys. És a dir, és evident que les Illes Balears, l'entorn marí, està molt millor que la resta del Mediterrani Occidental, però no ens conformem amb això i som ambiciosos, volem tirar més, perquè, com diu el pla, tot vivim d'una manera o d'una altra de la mà,
uh-huh.
indirectament. Entonces, crec que hi ha un sentiment col·lectiu de tots els gillencs de que volem que la mà estigui en bones condicions o en millors condicions, i la idea és aquesta.
Molt bé. Que tampoc paregui, que és que jo penso que no feis res, perquè ho tinc claríssim que sí i que això és molt bo, val? Només faig el meu treball. Però, bé, mos quedem sense temps, però hi ha moltes més coses que voldria parlar amb tu i et cridarem un parell de setmanes perquè vull que parlem de lo que diu el pla sobre les reserves, per exemple, val? Hi ha molts de detallets que crec que en podríem parlar, així que et tornaré a cridar, ho deixarem aquí avui. I bé, com dic, en tornarem a parlar, que hi ha molts de punts importants i ja anirem parlant, idò. Antoni Grau, director general de Pesca del Govern, mil gràcies per atendre el Nautilus sempre.
No, encantat, jo això m'encanta. A part de ser director, tu ja saps que jo duc tota la vida amb aquestes coses de conservar recursos marins.
Cert.
Jo, qualsevol nit, me podeu tornar a telefonar.
Fantàstic, ho tinc en compte. Bona nit.
Vinga, adeu.
El Nautilus, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és coneixement.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
Ja sabeu que l'escalfament de la mà està propiciant tant l'arribada d'espècies exòtiques a la Mediterrània, i aquí hem parlat molt sobretot d'investigacions relacionades amb algues invasores, com canvis de distribució relacionats amb la temperatura. Bé, i d'un grup d'investigadors s'ha preguntat si els canvis en la biodiversitat s'estaven produint també a la base de la cadena tròfica dels ecosistemes marins, en el plàncton. I ja us avanço que sí, que la investigació ha revelat que diverses espècies d'aigües més temperades s'han expandit per aigües de la Mediterrània Occidental. Bé, us ho explicarà el primer autor de l'estudi, investigador de l'Institut de Ciències i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, n'Arturo Lucas. Bona nit, Arturo. Benvingut al Nautilus d'IB3 Ràdio.
Hola, gràcies per invitar-me.
Bé, explica'm-nos primer els dos grups de plàncton en què s'ha centrat la investigació i per què els heu escollit.
Ens hem centrat en dos grups de microorganismes calcificadors planctònics que formen closques de carbonat de calci, els cocolitòfors i els foraminífers planctònics. Uh-huh. Els cocolitòfors són microalgues fotosintètiques que formen part de la base de la cadena tròfica, són productors primaris. En canvi, els foraminífers són organismes unicel·lulars que pertanyen al zooplàncton, més propers als protozous, i que també construeixen una closca calcària. I els hem seleccionat perquè són especialment sensibles als canvis ambientals, com canvis de temperatura o contingut de nutrients, i perquè les seves estructures, un cop morts, se depositen al fons marí i creen un registre fòssil continu. I aquesta combinació converteix en uns indicadors idonis per reconstruir l'evolució temporal de les comunitats pelàgiques des de períodes preindustrials fins a l'actualitat i per situar els canvis recents en un context temporal més ampli.
Uh-huh. Bé, ja mos has avançat un poc, però abans d'anar als detalls dels resultats, m'agradaria que mos expliquessis quin mètode heu emprat per poder esbrinar que les comunitats d'aquests dos tipus de plàncton estan canviant i quin període heu estat.
Bueno, el que hem fet és analitzar dos testimonis de sediments i en cada mostra hem identificat al microscopi totes les espècies presents, assegurant un volum representatiu mitjançant un recompte estandarditzat d'un mínim de 500 closques de cocolitòfors i 300 de foraminífers planctònics. I a partir d'aquests recomptes hem calculat les abundàncies relatives, índexos de diversitat, taxes de canvi i hem aplicat també anàlisis estadístics de similitud per quantificar com se transformen les comunitats al llarg del temps. I pel que fa al període, hem treballat en dos testimonis, com he dit, que ens permeten de diferent resolució temporal, que ens permetien observar variabilitats a escala interanual entre dècades i centenars d'anys, o el registre del mar d'Alborans ha permès construir gairebé els dos darrers mil·lennis i el de l'estret de Sicília els darrers 200 anys per una relació temporal molt més alta. Uh-huh. I aquest és l'element clau de l'estudi, la perspectiva temporal, que no només observem el que està passant recentment, sinó que podem comparar-ho amb com eren aquestes comunitats abans dels canvis ambientals que estem tenint durant les darreres dècades.
Ahà, el mar d'Alboran i l'estret de Sicília, m'ho dius. Bé, anem als cocolitòfors. Segurament els nostres oients recordaran que ja hem parlat d'aquestes microalgues i, de fet, m'ho va parlar na Patricia Siberi, que és coautora de l'estudi del que estan parlant ara. Quins canvis heu detectat en aquest grup?
Bé, els cocolitòfors mostren canvis molt clars, especialment a partir de la segona meitat del segle XX. Hem observat un augment de la diversitat i una redistribució de les espècies. Algunes espècies que tradicionalment dominaven la comunitat han disminuït la seva abundància relativa, mentre que una espècie, Gefirocapsa oceànica, ha augmentat notablement. I la majoria, les majors poblacions d'aquesta espècie es troben a la zona tropical de l'Atlàntic i ja havien estat més abundants durant períodes més càlids del passat al Mediterrani, cosa que indica que la seva presència creixent és una clara resposta a l'escalfament i per això la proposem com a traçador d'aquest canvi.
I en el cas dels foraminífers, la tendència ha estat una mica diferent, no?
Sí, la tendència és diferent. La seva diversitat mostra un descens i també la seva productivitat. Anteriorment ja s'havia demostrat que canvis en els patrons atmosfèrics estaven afectant la productivitat i algunes espècies eren afectades. I pensem que aquesta resposta inversa està relacionada amb diferències ecològiques i fisiològiques entre els dos grups. Uh-huh. I perquè els foraminífers tenen una distribució més àmplia en la columna de l'aigua i els augments de períodes d'estratificació podrien estar reduint l'hàbitat necessari per a aquestes espècies.
Uh-huh. Bé, parlant de foraminífers que formen part del plàncton, clar, perquè n'hi ha molts que no són plàncton, que no viuen a la columna d'aigua, que són bentònics, uh-huh. no? Bé, ja hem dic que el plàncton és a base de la cadena tròfica. Aquests canvis podrien estar provocant un efecte en cascada a l'ecosistema?
Bé, a curt termini jo diria que... no diria que aquests canvis puguen estar provocant un efecte en cascada per si sols. Tot i això, sí que hi ha alguns casos on s'ha reportat, com a l'Atlàntic Nord, que les poblacions de bacallà, una part de la seva disminució està atribuïda a canvis en l'estructura del zooplàncton i també a la disminució de talla de copèpodes,
sí,
però principalment també degut a l'escalfament. Però nosaltres tampoc hem reconstruït la cadena tròfica d'aquestes regions i no podem saber exactament com ha canviat i si pot estar a punt o no de col·lapsar.
Uh-huh.
I, bueno, és cert també que la variació dels foraminífers també podria estar relacionada amb canvis en interacció de predador-presa o competència en altres espècies, que això no hem pogut veure en l'estudi.
Bé, aquest cas que m'ho comentes del bacallà és molt significatiu. Crec que el podrien recordar, és un cas molt representatiu de com el plàncton pot canviar la distribució d'un peix i també afectar una pesqueria, clar. Em varen parlar un dia aquí el Nautilus, vull recordar-ho. Es tracta d'un copèpode, un minicrustaci de plàncton, ja em diràs si m'equivoco, en concret un del gènere Calanus, que representa bona part de la biomassa planctònica de l'Atlàntic, de fet. I és aquesta espècie de copèpode d'aigües fredes que està sent substituït per un altre copèpode pèpode, també del gènere Calanus, no? I que és menys nutritiu, val? I això pot afectar, clar, el bacallà, no? Vindria a ser un poc el resum de lo que està passant, no?
Sí, sí.
Idò, clar, si estudiàssim el plàncton que vosaltres heu estudiat ara, potser trobaríem també alguna relació, sí, perquè, clar, aquestes connexions...
són molt complexes i se'ns escapen moltes, sí.
Ja. I bé, i quines preguntes planteja aquesta investigació que poguessin donar peu a altres investigacions, idò?
Bé, d'entrada seria interessant fer reconstruccions similars en altres zones del Mediterrani per comparar com responen les comunitats en diferents regions.
Uh-huh.
I també això, no? Seria valuós reconstruir la cadena tròfica i entendre millor aquestes interaccions de predador-presa. I una altra línia seria quantificar la contribució d'aquestes espècies i grups de calcificadors a la producció de carbonats, que també és un dels punts claus d'aquestes espècies perquè els estudiem, i així poder desenvolupar models predictius més detallats que integren tant informació ecològica com climàtica i veure com poden evolucionar tant el clima com aquestes comunitats en el futur, ja que les dues coses estaran enllaçades.
I quin tipus de sediments hauríem de buscar a altres zones per fer el mateix? Vull dir que aquests sediments que vosaltres heu trobat, per què heu estriat al mar d'Alboran i a l'estret de Sicília? Tenien alguna característica que ho fes especialment bo per a l'estudi?
Bueno, això és d'una campanya que es va fer, una campanya que es diu Valdimet Sí, el 2013 es van mostrejar molts punts, es va mostrejar tota la Mediterrània. Però hem seleccionat estos testimonis de sediment perquè tenen una taxa de sedimentació molt elevada i això és el que ens donava aquesta resolució temporal, que sovint en les reconstruccions en paleo, les reconstruccions sempre tenen una resolució més gran que no et permeten veure tant en detall i aquests punts en alta sedimentació és el que els feia interessant poder veure en detall què passava durant els dos últims mil·lennis.
Bé, idò, ho deixem aquí. Arturo Lucas, investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Mil gràcies per atendre avui el Nautilus i també per l'estudi. Gràcies i bona nit.
A vosaltres. Adéu. Gràcies.
Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
Aquesta sintonia anuncia el telescopi del Nautilus. Bé, avui el nostre tècnic en telescopis vol posar-nos al dia de com us estan preparant a ses illes per l'eclipsi de sol, que ja sabeu que tenim aquest agost, el dia 12 concretament. Així que el saludam ja és en Pep Marcú, ja sabeu, el president del Club Newton. Bona nit, Pep.
Hola, bon vespre. Com estem? Ben content d'estar aquí amb vosaltres una altra vegada.
Fantàstic. Idò, què m'ho contes? Què m'ho expliques avui?
Moltes coses. Tenim ja, tothom ho sap, si qualcú està visquent fins ara davall una roca o se desperta d'un coma, hem de dir que enguany, dia 12 d'agost del 2026, a les 8:31 hores del vespre, sí, tenim un eclipse total de sol que mos passarà damunt ses Balears. Si qualcú no s'entera, no ho sap, no passa res, perquè se'n darà compte quan se faci sa oscuritat total, quan hagi sa totalitat de l'eclipse, i se demanarà què passa aquí. I doncs, tenim un eclipse total. És un eclipse que atraurà a moltíssima de gent de fora de les Illes Balears, així que mos hem de preparar. Mos hem de preparar i en consciència.
Mhm. I escolta'm una cosa, i si volguéssim fugir de la voràgine que tindrem a Balears, on més ho podríem veure més tranquil·lets?
A veure, a diverses bandes, les opcions estan bastant obertes. Si voleu anar a veure l'eclipse en el lloc on més temps de totalitat haurà, per una Islàndia, a Reykjavik, que et faran ofertes aquest estiu, segurament, l'agost. Ara bé, no estan garantides la meteorologia adversa que pot haver.
Aquí tampoc, ja,
que plogui, aquí tampoc, però és més probable que estigui assolellat, això sí. Ara, si voleu, tenim un arc que entra per la Corunya, per Galícia, que baixa per Castelló i que surt per Tarragona, per Castelló. És a dir, aquesta zona serà la zona de l'eclipse visible dins la península. Després acaba just davant les Illes Balears, que totes les poblacions de les illes que estiguin mirant cap a Ponent, sí, tindran l'oportunitat de veure l'eclipse posant-se pocs minuts després, abans de la posta de sol. Mm-hmm. És a dir, que és un espectacle que serà únic a la nostra comunitat autònoma, perquè no aneu cap com aquest fins ara. El darrer que van tenir va ser l'any 1905 i va ser un eclipse sanitari que va passar al migdia. Aquest serà just abans de la posta de sol de dia 12 d'agost. És a dir, mos hem de preparar per la quantitat de gent que vendrà a veure-ho i tothom, evidentment, que està a les Illes Balears, que el voldrà veure, evidentment.
Bé, i com mos estan preparant a les illes, realment?
Bueno, tenim una comissió creada que, curiosament, la comissió per organitzar l'eclipse del 2027 se va crear legalment, oficialment, el dia 12 de desembre, exactament 9 mesos abans de l'eclipse total, que seria el 12 d'agost, la qual cosa podem dir que estem dins un part perfecte, és a dir, ja arribaran les contraccions, ara per ara només estem engreixant tira-tira, amb felicitat, però quan arribin les contraccions han d'estar preparats, és a dir, ara mateix el que està passant és que la Felip, la Federació d'Ajuntaments de Mallorca, no de les Illes Balears, no d'Eivissa ni Formentera, encara, però tot arribarà ni de Menorca, estan fent una recerca de llocs a cada municipi on se poden congregar gran quantitat de gent, és a dir, camps de futbol, llocs oberts, espaiosos, per després això gestionar-ho amb astrònoms que seran els encarregats de decidir si són llocs que són bons per observar l'eclipse o no. És a dir, ara Felip està fent una recerca de llocs que hi pugui anar molta gent, i a partir d'aquí després veurem si seran visibles o no l'eclipse des d'aquells llocs, per crear una xarxa de zones d'observació òptima de l'eclipse, en la qual cosa el que tindrem al Manco Mallorca per ara i segurament a la resta d'illes més temps, serà una xarxa de llocs perquè no mos haguem de desplaçar gaire. Lo important aquí és evitar desplaçaments massius a llocs on tenim l'eclipse de sol davant la mà, a la qual cosa tindríem problemes de mobilitat. És molt important que si podem veure l'eclipse des de 2 quilòmetres de casa nostra, per dir, per exemple, no anar a fer-ne 40 amb la conseqüent saturació de carreteres que tenim a les Illes Balears, i més xerrant del mes d'agost, que és un mes que coneixen tots, en el qual hi ha 4 milions de persones en total a les Illes Balears, juntant població i visitants, de la qual cosa moure-se per les carreteres, i més per carreteres secundàries i estretes de zones costaneres, és difícil, de qual cosa hem de procurar evitar congestionar zones que podem deixar més lliures o moure-nos el mínim possible.
Clar, però el sol estirà molt baix. El sol estirà molt baix.
El sol estirà entre 4 i 3 graus d'altura. Ja. Això són 3 dits d'altura de damunt l'horitzó. Sí, estarà molt baix. Per això, però alerta, la visibilitat de l'eclipse a l'illa de Mallorca serà un 60% de la superfície aproximadament. Des de migjorn, des de gran part d'esplai de Serra Tramuntana, serà visible.
Sí.
D'Eivissa també, la zona de Ponent, la zona de Cala d'Hort, la zona de Cala Terida, la zona de Sant Antoni, tota aquella zona serà un lloc bo per veure aquest eclipsi i també la posta de sol i també la zona de Ciutadella, Menorca i evidentment pràcticament tota Formentera. Uh-huh. La qual cosa, pentura no haurem de desplaçar-nos molt per veure l'eclipsi. Una altra cosa diferent és el que vendrà a posteriori, és a dir, justament dia 12 d'agost s'ajunten tres esdeveniments astronòmics que per separat ja ajunten molta gent. El primer de tots és un eclipsi total de sol, és a dir, 12. Després tenim la posta de sol amb el sol eclipsat parcialment, que ja només això desplaçaria una quantitat ingent de persones per veure-lo posar-se damunt la mà. I com a tercer punt, que ja és el colofon de la festa, és el màxim de la pluja d'estels de les llàgrimes de Sant Llorenç, els Perseids, sí, que és justament aquest vespre. I tenim les millors condicions possibles per observar-lo, perquè hi ha lluna nova, perquè està damunt del sol. En la qual cosa aquestes tres coses s'ajunten per formar una tempesta perfecta astronòmica damunt les Illes Balears. I hem d'anar amb cautela, amb poca alerta, per intentar evitar que hi hagi problemes, recordant que és un punt d'incendi que pot haver incendis de manera fàcil, és a dir, que la gent ha d'anar un poc alerta.
Està
sempre
clar.
Demanant particularment molta atenció.
Ens podem quedar tota la nit allí on hem anat a veure l'eclipsi i així ja
exacte,
no agafarem la caravana de cotxes tornant.
Exacte, això bàsicament ha de ser una festa astronòmica.
Sí.
Únicament això.
Bé.
És a dir, si és el que tenim.
Bé, jo et tinc que dir que tinc problema amb les ulleres, val? Perquè en tinc unes de cartró, que se tinc fa molts d'anys, però m'hagués agradat trobar-ne unes, bé, més sèries, més serioses, no? Que em poguessin servir per tots els eclipsis, però no en trob. Totes les que van en són aquestes de cartró que apareixen de jugueroi. No?
Jo en tinc unes de l'any 2005, d'aquestes precisament. El que passa és que tenen data de caducitat i ha d'estar marcat. El que recomanem a tota la gent que ens està escoltant és que no utilitzi cap sistema casolà per observar l'eclipsi.
Clar,
ni radiografies per mirar el sol, ni rodets de negatius de fotografia, que la gent jove ja no sap què és això, perquè ho sé aquí a Google i ho sabran, ni tampoc ho eres d'aquestes de soldador. No. L'únic element que es pot salvar sa vida, sa vista, perdó, mirant el sol, són unes ulleres d'eclipse. Sí, és un tema seriós, perquè mirar el sol directament produeix lesions oculars importants i perennes, que no, les tindrem sempre carregades en els ulls. Han d'anar ben alerta.
Està clar,
ses ulleres d'eclipse, sí, és veritat que són de cartó,
sí,
però lo important és sa tela o el plàstic que duen com a protecció, que ha de passar una sèrie de control de seguretat, d'ISO, sí, i ser amb aquests controls són segures. Totes les ulleres de sol que comprem les podem comprar a pàgines dedicades específicament a astronomia, també les podem comprar a la pàgina oficial de l'Institut Geogràfic Nacional,
sí,
i per favor que ningú compri ulleres d'eclipse a Temu, ni a llocs d'aquests generalistes, perquè no mos podem fiar 100% del que mos venen. Han de tenir sempre la qualitat, el segell de qualitat d'aquesta ISO 13223, que és la clau per saber que les ulleres són segures, i el segell de la Unió Europea. A partir d'aquí, totes les ulleres d'eclipse que comprem seran de cartró, malauradament, el que tenim, però si les de cuidar m'ho serviran pels tres eclipsis que mos venen un darrere l'altre, perquè el 26 en tenim un, el 27 en tenim un altre, que passarà damunt Càdiz, precisament,
sí,
i damunt d'Egipte, i el 27 tenim un eclipsi anular que passarà, que acabarà damunt Eivissa, precisament, damunt Sepitius Amajor i Sepitius Amano, també damunt Formentera, la qual cosa tindrem un eclipsi anular de sol que se posarà, finalment, a Formentera. Però això serà d'aquí 2 anys, és a dir, que encara hem de passar el primer, que serà aquest d'enguany de l'any, de dia 12 d'agost.
Bé, idò, en parlarem més, que encara queden mesos, i jo quan acabis programa miraré a veure si les meves ulleres han caducat, perquè no ho sé, ara que ho has dit, no tenia consciència de que això caducàs, però ja ho miraré. Idò, Pep Marcús, president del Club Astronòmic Newton, moltes gràcies, i ja en tornem a parlar. Bona nit.
Moltes gràcies i bon vespre a tothom.
El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes. Amb Cristina Amanda Tur.
IV3 Ràdio és investigació.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada,
L'ombra de la figuera. Quatre illes. Una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé sa parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de festa?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. El Nautilus, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Nou fracàs per a prohibir la pesca de l'anguila, una espècie que ha davallat un 90% les darreres dècades, que ja sabeu que, a més, està en perill crític d'extinció. El seu valor com a joia gastronòmica li juga en contra i el fet, bé, que no es limiti la seva explotació, la condena. Ja ho han comentat abans amb el director general de pesca, amb Antoni Grau. I ara anem a fer un repàs de què ha passat, no, Dani?
Sí, perquè hi ha hagut novetats. Es va intentar establir la prohibició de pesca el 2020, també el 2024, llavors no es va aconseguir. I ara, que s'ha tornat a valorar aquesta possibilitat, tampoc s'ha aconseguit. La negativa ha vingut aquesta vegada d'algunes comunitats autònomes que no accepten que les anguiles entrin al catàleg espanyol d'espècies amenaçades. El Ministeri de la per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic plantejava prohibir-ne la pesca, però el Comitè de Flora i Fauna, on les comunitats autònomes han de consensuar les decisions, han rebutjat incloure aquesta espècie en aquest catàleg.
Bé, i quines autonomies han votat en contra?
Han votat en contra la Comunitat Valenciana, Astúries, Galícia, Cantàbria, Múrcia i les Illes Balears han votat també en contra,
sí,
perquè veuen desproporcionat declarar l'anguila en perill d'extinció. D'altra banda, altres comunitats com Andalusia, Catalunya, Euskadi, Navarra, La Rioja, Extremadura, Aragó, Castella i Lleó, Castella-La Manxa i Madrid no s'han posicionat, s'han abstingut, no han votat ni a favor ni en contra i han decidit esperar els resultats d'un grup de treball que haurà de fer nous estudis que portin més dades per seguir valorant a veure si realment hi ha perill o d'extinció d'aquesta espècie.
Bé, potser algú es pot confondre amb el que han dit perquè tu has dit que veuen desproporcionat declarar l'anguila en perill d'extinció i jo he començat dient que està en perill crític d'extinció, però per l'UIC CN, que no és el mateix, i és Espanya la que hauria de declarar-ho perquè no es pescàs a Espanya.
Exacte.
Vale, és que és una diferència que igual...
Sí.
Bé, la comunitat científica porta temps de reclamar en frenar la seva pesca, aquí hem parlat moltes vegades amb un expert, també Miguel Clavero, que és el que fa tots els estudis i m'ho ha dit bé, de totes les maneres possibles, i també reclamen la restauració dels entorns fluvials i l'eliminació d'obstacles antròpics, com les preses, deixem-vos parlar avui també en Toni Grau, però la pesca està clar que redueix la població d'aquest peix, això, bé...
Per mi és indubtable, és una de les potes de la cadira o de la taula que amenaça aquesta espècie. Hem de dir que, per exemple, a Andalusia ja es va prohibir la pesca el 2010, ja fa anys que es va fer.
Sí.
Enguany s'ha vedat a Euskadi davant la poca, escassa població que s'està trobant. I altres països europeus, com Irlanda, a Bèlgica o a Portugal, ja fa anys que apliquen prohibicions o bé totals o bé parcials. Hem de dir que en l'àmbit europeu la pesca professional està regulada, hi ha uns topalls per poder pescar unes certes quantitats, i la recreativa sí que està totalment prohibida des de 2023, just fa poc, si arriba als 3 anys.
Uh-huh.
A Espanya, les comunitats autònomes, que ara s'han mostrat en contra de prohibir la pesca d'anguiles, argumenten que la prohibició castigaria el sector pesquer legal i que afavoriria el mercat negre i la pesca furtiva. Per fer-nos una idea, el negoci a Espanya de les anguiles, l'any passat les vendes legals d'angules van sumar 1 milió d'euros. Parlem de les angules que són els alevins, amb un preu mitjà de 430 euros al quilo. Les anguiles, els exemplars adults, van moure quantitats més modestes, amb un volum d'uns 80.000 euros i un preu mitjà de 14 euros al quilo. Estan molt menys valorades. Els partidaris de la pesca també defensen la prohibició total no solucionaria aquesta qüestió si no s'aborden altres factors, com deies, no?, de la contaminació als rius o els obstacles físics també, les preses, totes les instal·lacions que hi ha en els nostres rius, i que també dificulta molt que aquesta espècie tiri endavant. Llavors, com en altres qüestions mediambientals, ens trobem que molts sectors, quan miren de repartir culpes, no?, per no prendre decisions, i com si féssim podíem fer un símil esportiu, tirar la pilota endavant i no decidir res, ja esperar a veure què ens trobarem.
Bé, un peix que té valor econòmic és molt difícil de protegir. Mm. Aquesta frase seria la que resumiria un poc la qüestió, i és molt trist, no?, que per un valor econòmic segueixi pescant un peix que està en perill crític d'extinció. Tenim manera de treure alguna conclusió positiva d'aquest nou fracàs per protegir una espècie en perill crític?
Sí, tot i del fracàs, és interessant el canvi d'enfocament. Hem de dir que el gruix d'estudis científics que certifiquen la davallada de la població de les anguiles amb un 90%, s'hi afegeix ara una vessant mediàtica i cultural. Una campanya de conscienciació es titula Angules no gràcies, recorda aquella de los pezqueñines, no? En aquesta ocasió, dedicada exclusivament a aquesta espècie, que compta amb el suport d'una desena de xefs importants que ja han dit, ja han fet el pas de renunciar a cuinar aquest peix.
Molt bé.
Parlem d'Andoni Luis Aduriz, de Joan Roca, d'Elena Arzac, de Maca de Castro o Ángel León, tots ells sumen unes quantes estrelles Michelin, i d'aquesta manera, amb aquesta campanya per no consumir angules, es vol transformar el que seria la tradicional lluita entre ecologistes i pescadors, que mai sembla que s'hagin de posar d'acord, per posar damunt la taula el que seria la responsabilitat ètica de tota la societat. Hem de ser conscients que si mengem un plat d'angules, per molt luxós i molt exquisit que paregui, no fem una altra cosa que contribuir a la seva extinció.
Efectivament, si els governs no protegeixen el peix, potser almenys els consumidors han d'estar informats del que està passant i decidir, no? I decidir lo correcte.
És la manera, com en tantes altres qüestions, de crear consciència de societat individual i de societat per poder mirar aquest tema d'una altra manera.
Efectivament. Bé, idò, ho deixam aquí. Mil gràcies, Dani. Bona nit.
Bona nit.
I Monanam, en Pablo Morgantis, sala de màquines, i en Dani Manau, en jo, al pont de comandament. Tornem al pròxim dissabte. I Monanam, amb una cançó de la nostra discoteca que ja fa massa temps que no posàvem. És un velero llamado Libertad, d'en José Luis Perales. Molt bona nit i cuidau el planeta.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, nai, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó hoy debo regresar.
y regresó. Y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, ay, azules como el mar.